President Puigdemont, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè va començar a prendre notes fa 4 anys o ja ve de les seves èpoques quan era alcalde de Girona?
No, notes en el sentit dietari escrit, no, en tinc, però en aquest cas en el... Jo he escrit molt de manera permanent, de temes diversos, no l'ànim d'ordenar un dietari, però sí que recollint tots els escrits, al final un acaba traçant un recorregut. Però en el cas particular, de moment que jo accedeixo a la presidència de la Generalitat, vam convenir amb en Xevi que estaria bé prendre unes notes, en aquest cas eren notes de veu, no eren notes transcrites, excepte en el període, en alguns períodes, sobretot l'octubre del 17, en què a les nits em dedicava a prendre notes, a posar en un paper el que en aquell moment em passava pel cap, perquè, entre altres coses, a vegades costava de conciliar el son tenint el son de l'helicòpter que envoltava per damunt del cap.
Mentre això, permeti'm unes preguntes gairebé de metodologia. Ho apuntava amb una llibreta d'aquestes agendes, allò que en diuen a Moleskine, o ho apuntava amb una llibreta d'Nelles, o un paperès que anava dins de carpetes?
Blocs de notes, uns típics blocs de notes que corren pel Palau de la Generalitat, que la gent que hi hagi anat a reunions, tant a Casa dels Canonges com a Palau els recordarà, i en aquells blocs jo anava apuntant i anava estripant arrencant les pàgines i les anava guardant. Però també escric moltes coses sobre ordinador, a vegades prenc alguna nota puntual amb el telèfon mòbil, però en aquest cas, metodològicament, allò més rellevant va ser que des de pràcticament gener o febrer 2016, amb en Xevi ens posem a parlar en converses privades i a gravar-les totes. I això es compleix metodològicament durant molt de temps, vaja, i és el que permet ara el buidatge de tot allò i de traçar un relat, diguem-ne, coherent amb el temps que fa, efectivament, de dietari.
Quants blocs de notes?
Doncs no sé si s'hauria de preguntar amb en Xevi, perquè ell...
Ara li preguntaré. En el fragment que hem avançat avui al món a RAC1, vostè parla de les paraules del rei del 3 d'octubre i diu que el van decebre i doldre i que el discurs va ser inaudit i inadmissible. Li pregunto si ha tingut algun tipus de contacte amb el rei posteriorment i li he de preguntar si quan se n'adona que aquell discurs serà molt dur.
Jo no he tingut més contactes després, naturalment. L'últim contacte amb ell va ser a la manifestació dels atemptats de Barcelona. I ens adonem que el discurs serà dur abans que el faci, quan el dia 3 s'anuncia que el rei compareixerà. Nosaltres activem el contacte que normalment teníem amb la Casa Real, amb el seu entorn més immediat, per preguntar a veure de què aniria el discurs, perquè efectivament nosaltres sempre encara havíem conservat, i jo particularment, l'esperança que el rei jugués el rol que la Constitució li reserva de mediació, moderació, etc. I la resposta no va ser agradable.
Efectivament. Quan va parlar, això no li preguntem mai, mira, i ara que em diu això del rei, quan el va veure als atemptats, després dels atemptats de Barcelona, en aquella conversa que van mantenir, en aquella trobada que van mantenir, va haver-hi conversa o no va haver-hi conversa?
Sobre la qüestió del conflicte entre Catalunya i Espanya, no. A mi em semblava també inadequat fer-ho en aquell context. Era uns dies de dolor molt profund. Em semblava que hi havia, per damunt de tot el respecte a les víctimes i a la ciutadania que s'havia mobilitzat, i crec que no hauria estat bé, precisament per això, que el rei i jo, o el president Rajoy i jo, haguéssim polemitzat, ni que fos en privat, sobre aquella qüestió.
A banda d'això, precisament, avui, al punt avui, avança un altre fragment, i en aquest cas em sembla que és molt, molt, molt interessant el que explica d'aquella trobada. És una trobada que recordo que era secreta. Després es va fer pública, crec que a través de La Vanguardia va sortir la informació de que s'havien reunit secretament Mariano Rajoy i vostè a la Moncloa el gener del 2017, és a dir, mesos abans de l'1 d'octubre. En aquest relat que avui publica El Punt Avui explica que Rajoy li va dir a l'hora dels postres, del referèndum sepas que no vamos ni a hablar y que lo vamos a impedir. Van així.
Sí. Ell ho va deixar-ho clar, i de fet crec que també no es recull a les notes. Ell va voler deixar-m'ho clar en persona. Va dir, jo t'ho vull dir personalment, perquè no hi hagi equívocs, ni vull dir que això no ho fareu i que no ho permetré. I jo li vaig dir que ho faríem, i em va preguntar com el pensem fer, i dic, mirin burnes i paperetes. Sí, van així.
Va ser una reunió tensa o no?
No, no, jo no la recordo tensa, almenys per la meva banda, i ell tampoc crec que volgués que fos tensa. Va ser una reunió molt cordial, correcta. Ell en cap moment va fer res que pogués incomodar o que pogués tensionar el dinar. Jo tampoc, va ser cordial, però cadascú va defensar la seva posició amb arguments i no vam arribar a cap tipus d'acord.
És veritat que la reunió preveia per una fotografia que es va fer molt viral, perquè a més era molt maca, la fotografia és molt maca, que és just la trobada. Va transcendir una fotografia dels dos presidents molt somrients. És una fotografia que molts pensàvem que era abans de la reunió, i no, és posterior a la reunió. I és una fotografia que és que entre els núvols de fotògrafs que hi havia, el Carles Puigdemont veu amb en Dani Duch, amb el company periodista gràfic de La Vanguardia, que havia treballat Carles Puigdemont molts anys amb ell al Punt Avui, precisament. Al Punt, vaja, al Punt a Girona. I assenyalava... Sí, sí. Vostè assenyalava Mariano Rajoy amb en Dani Duch.
Sí, sí, em fa molta gràcia veure en Dani, que havíem fet moltes informacions junts, som gairebé de la mateixa generació. Jo sé que la cosa li va molt bé a Madrid, que és un gran fotògraf, crec que tothom això ho reconeix, i em va fer molt de plaer veure'l allà, i em va fer gràcia, li vaig assenyalar, sí, sí.
No tenia res a veure el que va passar dins de la reunió amb la fotografia somrient dels dos després.
No, de tota manera, crec que aquesta fotografia no és d'aquesta reunió secreta.
Ah.
Aquesta fotografia és de la reunió...
No,
de la primera
si
reunió,
és secreta, no, de la primera reunió, efectivament.
De la primera reunió oficial que ens trobem a la Moncloa.
S'ha llegit el llibre de Rajoy?
No, encara no l'he llegit. He vist alguna referència, però tinc un amuntegament de llibres que no els atrapo.
No lo vas a autorizar porque además no puedes. Diu el llibre que vostè li va dir a Mariano Rajoy. Això és veritat?
Sí, jo li vaig dir, no recordo les paraules exactes, però li vaig dir, escolta, ja ho entenc que tu no pots autoritzar-ho perquè tens un partit que no t'ho deixarà i perquè la teva mentalitat, bla, bla, bla. Perquè si ho fas et trenca, però nosaltres l'hem de fer. O sigui, ja sabia que jo si li demanava un referèndum no me'l donaria. Però que això no ens impedia a nosaltres de fer-lo, i a ell no li impedia de trobar una via per la qual això es pogués fer. Ja està. No ho impedeixis, però cal que l'autoritzis.
Seu Xirgo, director del Punt Avui, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia. Quantes llibretes tenia el president escrites?
Unes quantes. Unes quantes, però sobretot el que hi ha és molta conversa, com explicava ell, enregistrada amb una periodicitat quinzenal, cada 3 setmanes, cada mes com a molt tard, que això correspondria, pel que he calculat, unes 70-80 trobades que hem mantingut al llarg d'aquests anys. Jo crec que aquest és un element fonamental, és a dir, perquè queda clar que no és una reconstrucció de fets feta ara, sinó que tot això, jo cada setmana o cada 15 dies em permetia buidar-ho i posar-ho en context, no? La qual cosa vol dir que allò que està escrit és allò que es va dir en aquell moment, no? Per tant, el record és pràcticament amb un decalatge d'hores.
Estem parlant, Xevi, d'un dietari a mà?
No, estem parlant fet d'un dietari a mà de totes les notes que hem trobat del president en tots els casos que ha estat possible, però la resta és un dietari reconstruït a partir de les converses que manteníem nosaltres.
Les que has trobat del dietari a mà...
Sí.
Has tingut problemes, ho dic perquè, perdó, però té lletra de metge.
Sí, però tu saps que quan un fa una immersió amb la lletra d'algú, al cap d'una estona ho entén tot. Sí. I ara l'entenc perfectament. Els primers dies em va costar una mica més. El volíeu passar amb la meva, també, diguem, no?
Però són
d'un gran valor, aquestes notes.
En algun d'aquests documents jo vaig fer la transcripció amb ordinador perquè no hi hagués error en el que volia dir.
En alguna cosa sabem dos extractes. El dia d'aquesta reunió secreta Rajoy-Puigdemont a la Moncloa del gener del 2017, i sabem també el que va passar aquella nit respecte del discurs del rei. Xevi, encara que ens escolti el president Puigdemont, molta gent es posarà molt les mans al cap del dietari de Carles Puigdemont d'aquests dies?
A veure, jo que faig aquest silenci és perquè jo crec que hi ha uns fragments dolorosos de saber.
Dolorosos?
Dolorosos en el sentit... Primer, home, aquest és un llibre... No està clar, amb molta proximitat, diguem, no? En el qual, en algunes de les trobades, doncs jo crec que les converses eren molt sinceres i, per tant, jo procuro, que és el que tenia al cap en el moment que comencem a parlar, és a dir, cap dels dos, en el moment que comencem a parlar, pensem que això acabarà, escolta'm, que algun dia les trobades les hem de fer a New Mister a la presó o a Bèlgica o a Alemanya, diguéssim, no? I, per tant, anàvem amb una certa normalitat. Però aquestes trobades permeten una sinceritat que jo crec que en alguns moments ens permeten relatar la solitud d'algunes decisions i el patiment. És a dir, algunes escenes que, quan que a més, eren viscudes en el moment i no reconstruïdes ara, sinó que aquest decalatge de pocs dies entre que parlàvem i jo em posava a escriure, home, hi ha moments de patiment. I llavors ja, probablement, no sé si el president hi estarà d'acord, alguns capítols de coses que han passat aquests 4 anys que potser algun lector ho trobarà dolorós de sentir perquè es diuen algunes veritats que s'intueixen però que s'expliquen amb certa, bueno, amb certa tranquil·litat, que és com s'han d'explicar les coses.
Què diu, president?
Sí, la idea del... A veure, aquest és un llibre, no és fàcil, no ha estat fàcil, primer perquè el volum de feina a transcriure ha estat molt alt. Segona, perquè un cop has transcrit has de treballar-hi a sobre, no tot el que en les converses hem tingut apareix, naturalment algunes coses perquè potser hi ha gent que encara ha de passar per davant de jutjats, o d'altres perquè són qüestions molt personals, o perquè necessita una perspectiva històrica en què no hi és. Però, d'altra banda, era necessari fer un treball que a mi m'hauria potser complegut més haver-lo de fer d'aquí uns anys, bàsicament amb voluntat de permanència, de transcendència en el temps, perquè ajudi a entendre millor del que no s'ha entès algunes claus de tot aquest procés. Tristament l'he hagut de fer més abans del que jo preveia, perquè és inevitable, segurament. Estem en una era en què la lluita pel relat i per la narrativa és inevitable, i em sembla que tinc el deure d'explicar, almenys en primera persona, explicar-me, de dir... Jo ho vaig veure així, i aquestes coses van anar d'aquesta manera, no amb vocació d'irrompre oportunament en un debat, en un context polític, sinó perquè quedi allà, qui vulgui vagi a la font i que resisteixi el pas del temps, que crec que és que per mi és indispensable. És a dir, no és un llibre fet oportunistament perquè ara m'interessa dir això, jo hauria pogut fer-ho molt abans, sinó perquè m'interessa que hi hagi un fil argumental coherent en primera persona.
Hi ha una pregunta que s'està fent molta gent, per tant, president, si vol contestar, que contesti, sinó que tregui els auriculars i espero que contesti en Xavi Xirgo, si queda molt malparat Oriol Junqueras en aquest llibre. Xavi?
No. Bueno, en tot cas, el llibre no s'ha fet perquè queda malparat ningú. En tot cas, és veritat que la descripció dels fets, hi ha un malparat aquí, que és l'estat espanyol. I crec que moltes persones que han abraçat un relat determinat faran bé, si volen ser honestos intel·lectualment o periodísticament, d'anar-lo deconstruint amb els fets. Això és la principal tesi d'aquest llibre. És evident que hi ha aspectes de les interioritats de tot aquest procés que no s'han explicat o que s'han mal explicat, fins i tot, tant pel que fa als fets d'octubre com pel que fa a l'exili, la decisió d'anar a l'exili, la feina de l'exili i tot això, i jo em sento molt deure d'explicar-ho, això, però l'objectiu d'aquest llibre no és ni anar a treure un rèdit partidista ni polític, ni personal, sinó crec que el president, el 130è president de la Generalitat ha de deixar testimoni documentat de la seva visió i de la seva experiència, la seva memòria d'aquells dies. Diguéssim, hi ha passatges en què el que no quedo jo, però jo crec que tampoc no puc ocultar-ho, això. Per tant, és bàsicament amb vocació de que la gent que tingui ganes d'aproximar-se sense passió, sense partipri, sense partidisme, pugui tenir pautes, li agradin o no, d'interpretació més rigorosa i justa.
Xavi, vols fer algun comentari sobre això que preguntava en Junqueras o no?
No, és cert. Jo crec que i el principal protagonista... I que es podria ser allò, la història d'un engany, en aquest cas l'engany és l'Estat, diguem, perquè hi ha moltes escenes en què es relaten, és a dir, precisament en aquesta metodologia, és a dir, permetia que, doncs, si el president es reunia amb Rajoy, si es reunia amb el rei, si es reunia amb Mariano Sánchez, amb l'Iglesias, doncs que em poguéssim, que ell pogués explicar-m'ho en molt pocs dies, no? I per tant aquesta transcripció el que revela són algunes de les promeses fetes, a mesura que vas passant els dies veus els incompliments, eh? I hi ha un, per mi és fonamental el relat del que ha passat, del que va passar el mes d'octubre, no? Perquè s'han fet molts relats, però aquest no és, si aquest llibre no és el relat d'on eren les urnes o qui feia què, no? Sinó, escolta, hi ha un moment de negociacions, no? Entre, és a dir, per què el president aquell dia 10 d'octubre decideix fer una declaració ajornada, no s'entén el 27 sense entendre el 10, diguéssim, i aquí hi ha molt material, molts manuscrits, molts missatges, molts negociadors, que alguns no han sortit fins ara, en què s'explica i la gent entendrà el per què en algun moment és la història d'un engany.
Uh-huh. El llibre per Sant Jordi, interpreto, Xavi Sirgo, just abans de Sant Jordi, no interpreto?
Treballem intensament per arribar-hi, sí.
Ui, aquest treball... Ui, la campana, que deu anar... Déu-n'hi-do. Per cert que en el llibre és evident que no quedarà recollit aquest últim episodi que hem viscut la setmana passada, tot i que tenim una conversa pendent amb el president Puigdemont d'aquí poques setmanes. Deixem preguntar-li un parell de tres de coses tenint en compte la transcendència del que ha passat aquesta setmana. Jo no sé si divendres a Brussel·les va ser... Anava a dir un, permeti'm que ho digui així, el dia més feliç que recordi des de l'any 2017?
No ho sé, perquè recordo molta emoció a la sortida de la presó de Neumünster i també la decisió de la justícia alemanya. I per mi van ser potser, en el sentit de felicitat, potser van ser més aquell moment. Si m'ho permet, jo diria que no ens va sorprendre la decisió de la justícia europea. Vam ser molt feliços per molta gent, sobretot. Així com sortint de Neumünster va ser una felicitat molt íntima, molt personal, molt familiar, el divendres va ser una felicitat coral, en què ens vam sentir que recompensàvem finalment l'esforç, el sacrifici, el patiment de moltíssima gent que havia fet possible que arribéssim fins aquí. Crec que coronàvem tot un cicle, molt llarg, però que el coronàvem, fèiem un cim, i a partir d'aleshores podíem enfilar una altra etapa en la fase de lluita des de l'exili. Però va ser una alegria, des del punt de vista íntim, molt més matisada del que no va ser la sortida de la presó de Neumünster.
Ha rebut la felicitació de molts eurodiputats?
Dels eurodiputats amb què hem tingut els contactes tot aquest temps, sí. Gent que participen d'aquest grup d'eurodiputats, de grup d'amistat amb Catalunya, que hi ha diputats de tots els colors, de tots els partits polítics, els països. Sí, hi ha gent que s'ha sentit enormement feliç, gent que tampoc ho ha passat bé, perquè sense ser ni catalans ni espanyols, han donat la cara per nosaltres i han rebut pressions molt salvatges, a vegades, d'eurodiputats espanyols que no entenien, i han sentit que estaven fent que havien fet el correcte, i s'han sentit molt feliços, gairebé més feliços ells que nosaltres.
Uh-huh. Què farà el dia 13 de gener? M'ho pot explicar?
A Estrasburg. Nosaltres el dia 6 hem d'anar al Parlament Europeu a complimentar ja tots els tràmits, la part que hauríem hagut de fer després de les eleccions, si l'estat espanyol hagués complert amb el seu deure d'enviar la llista dels diputats electes, com van fer tots els altres països, tots, quan dic tots vull dir tots, l'estat espanyol continua sent una excepció, sembla que mengi a part, i fer els tràmits que toquen tant administratius com, en fi, de què vol dir ser un eurodiputat, començar a treballar per quins comitès nosaltres hem de poder assistir, i tota la fase d'incorporació, i entenc que ens donaran l'acreditació definitiva, la targeta de votació o el que s'escaigui, tot el kit de l'eurodiputat.
A partir d'aquell moment, el president Puigdemont i Toni Comín pot viatjar per arreu d'Europa sense cap tipus de problema?
Teòricament sí, el que passa que nosaltres estem encara sota les condicions imposades per la justícia belga arran de la petició d'extradició que té l'estat espanyol encara en vigor, i com que el jutge belga va decidir que estiguéssim en llibertat sense fiança, però demanant-li permís per si volíem sortir del país, tenim aquesta restricció i per tant s'haurà de resoldre. Veurem què passa exactament amb l'ordre europea de detenció i entrega, en un moment en què sigui confirmada la nostra immunitat. Pot haver-hi aquí una contradicció, però en tot cas no és a nosaltres de resoldre-la. Sí que hi ha aquesta salvetat. Si finalment continua existint les mesures provisòries que ens ha designat la justícia belga, haurem de demanar permís al jutge belga i el jutge belga decidirà si podem viatjar o no podem viatjar, en aquest cas, a Estrasburg.
Es veu amb el Sevi Xirgo signant llibres el dia de Sant Jordi a la Rambla de Barcelona, per exemple, o a la Girona?
Amb en Xavi em veig en moltes ocasions. A Barcelona o siguis. A veure, ja en tinc la pregunta. Hi ha una cosa que també vull deixar clara. Malgrat que nosaltres tinguem la immunitat, nosaltres no tenim la normalitat. I fins que en el país no hi hagi la normalitat, que vol dir que no hi hagi presos polítics, que no hi hagi repressió i que no hi hagi una sortida política en aquest conflicte, nosaltres no podem actuar amb perfecta normalitat. I no ho farem, i jo no ho faré. I per tant, l'exili ha sigut una eina de lluita, és una eina de lluita i serà una eina de lluita, que és la que precisament ens ha donat la possibilitat de lluitar la pilota, de disputar-la i de guanyar. De no haver estat aquí, no tindríem aquesta possibilitat d'entrar a Estrasburg o de recórrer Europa o recórrer el món, i això no ho podem perdre. I mentre hi hagi companys que són injustament a la presó, i més ara, després de la sentència, perquè queda clar que els magistrats no haurien hagut d'emetre cap sentència, van emetre una sentència de forma il·legal, doncs més en aquest context crec que no podem fer una vida normal, no, i no la farem.
Per tant, el que no farà en principi és venir a Catalunya per res.
Això és una altra cosa. És a dir, jo que no vindré és instal·lar-me a viure a casa meva amb tota normalitat, perquè no hi ha normalitat i jo no tinc ni el dret ni la voluntat de fer-ho. He de continuar lluitant des d'un lloc lliure, perquè la decisió d'anar a l'exili no va ser una decisió de circumstàncies personals, i per tant la decisió de deixar l'exili tampoc no es pot deure a circumstàncies personals. Uh-huh. És una actitud política, de lluita política, que ha donat els seus resultats. A alguns els agradarà més o menys, però 2 anys després crec que podem presentar un full de serveis amb un seguit d'actius i un seguit d'efectes, de coses realment realitzades, gràcies a les quals hem pogut continuar defensant una posició amb unes condicions molt límit, molt precàries, amb una sabata i una espardenya a vegades, molt ridiculitzats, molt mentits. Ens han dit, encara la setmana passada llegia un dement que escriu a la premsa espanyola dient tonteries sobre com habitualment fa, de suposats sopars o coses que jo he fet, que no he fet. Necessitem estar en un espai lliure de la influència, de la mala influència en aquest cas de l'estat espanyol, i per poder defensar els nostres drets amb garanties de que finalment hi haurà un jutge que decidirà en un sentit o en un altre, no ho sabem, però que decidirà des de la independència, això no ho podem pas perdre. I crec que ens ha donat uns resultats que hem de mantenir.
Això que li diré ara no és un comentari que hagi fet només els periodistes, sinó que ho han fet també la gent del seu propi partit, perquè el punt intermig entre viure a casa i viure a Waterloo es diu Perpinyà. Ho dic perquè els diputats de Junts per Catalunya li cantaven Perpinyà el dia que se sabia, sí, la sentència.
Sí, però no cal anar a Perpinyà necessàriament a viure. I jo no canviaré la meva residència. Jo tinc residència belga, jo hem construït tot un espai que ens ha costat molt de defensar, tenim una rutina de funcionament, ens hem establert en un lloc on podem continuar fent activitat. A més, vaja, estic a Brussel·les, pràcticament, a 17 quilòmetres de Brussel·les, que és el lloc on hem de treballar. Però, naturalment, si algú recorda, l'última conferència de premsa en la Bundespress Conference de Berlín, poc abans de marxar d'Alemanya ja, quan ja Espanya havia retirat la segona euroordre, jo vaig ser preguntat sobre aquesta qüestió i vaig dir jo, diu, vostè tornarà mai a Espanya? I vaig dir, no ho sé, a Espanya, però a Catalunya sí que hi tornaré. I vull recordar que la Catalunya Nord no és Espanya. Per què vam dir això? Bueno, perquè sí que tinc ganes de tornar a Catalunya. I Catalunya, Perpinyà és Catalunya, poder fer algun acte a Perpinyà, poder fer una reunió del grup parlamentari a Perpinyà, crec que això tenim tots moltes ganes de fer-ho. D'aquí establir la meva residència, com algú t'havia publicat, dient que hi havia llogat una casa, a més una casa que no existeix, que és la casa del president Macià, a Perpinyà, que no ha existit mai. En tot cas seria Prats de Molló i no crec que estigui en condicions de ser llogada. Però això és un veritable despropòsit.
Jo sé que vostè no m'ho diria per raons òbvies, però Perpinyà, efectes de comoditat comunicativa està exactament aproximadament a una mitja hora amb tren i uns 3/4 d'hora, 50 minuts, una hora amb cotxe, per tant, de Girona, estem parlant, amb la qual sí. Cosa, si algun dia volgués venir a abraçar la mare, la dona o les criatures, o fins i tot anar a poder veure els presos a les presons, això ho podria fer. Considera que seria un risc, també, un risc per part d'una possible detenció? Potser per no aquests efectes, podrien ser per uns altres... jo què sé, és que no en tinc idea, però això se li ha passat pel cap?
Sí, evidentment, jo sí. Sé que tenim ganes, amb el Consell com n'hem parlat moltes vegades, tenim ganes de tornar, diguéssim, a casa. Tenim ganes que la primera cosa que fem siguin a veure els presos i les preses. Tenim ganes de veure les nostres famílies, per descomptat, i sabem que l'estat espanyol, que és l'estat més incomplidor de la normativa europea, pot tenir la temptació de, diguem, tensionar i fins i tot violentar la llei europea. Jo crec que això l'estat espanyol ja no s'ho pot ni permetre, però evidentment també no haurien de tenir l'Oriol Junqueras a la presó, i li tenen, malgrat una sentència ferma. I també van tenir un mandat de Nacions Unides de deixar en llibertat immediata els presos en aquell moment preventius, i no ho van fer. Però en qualsevol cas, nosaltres, com a eurodiputats, tindrem i tenim una immunitat, i en l'exercici de la nostra feina podem desplaçar-nos perfectament en territori espanyol sense ser detinguts. Podem ser detinguts si ens troben casualment, jo que sé, 2 quilos de cocaïna al cotxe, amb un delicte flagrant, o estem atracant un banc, no? El que se'n diu el delicte flagrant. No crec que, en fi, no m'estalvio comentaris d'aquesta eventualitat, però en qualsevol cas la decisió de processar-nos ha de passar per un suplicatori, també en aquest cas. Per tant, no, nosaltres tenim tota la protecció i les prerrogatives inherents en el caràcter d'un diputat, que és el que han intentat evitar durant aquests 6 mesos de forma bastant irresponsable, perquè al final el dany a la imatge d'Espanya ha continuat sent desastrós.
En tot cas, se li ha passat... És a dir, aquesta decisió d'anar a veure els presos, a veure la família, això seria... la voluntat és que no sigui en breu, sinó veure com evoluciona primer el començament de les reunions que hagi de mantenir vostè dins del Parlament Europeu, veure quin és...
No, el més aviat possible. Nosaltres, si un cop estiguem...
El més aviat possible, ara ho recuperarem. Ara ho recuperarem. De seguida recuperem aquesta conversa que estem mantenint amb Carles Puigdemont des de Waterloo, amb la voluntat, que no sé si Xavi Xirgo estàs molt sorprès, que sigui com més aviat millor aquesta visita de Puigdemont als presos.
No, perquè ell ho ha dit des del primer moment, des que era a l'exili, sempre li he sentit dir que el més aviat possible, quan fos possible, també. Tracta de veure quines condicions ho fan possibles i amb certes garanties, que és una discussió que hauran de tenir amb el seu entorn d'advocats, no?, per decidir què fan. Sentia l'altre dia unes declaracions, crec que eren de Gonzalo Boye, que li deia que de cap manera trepitgés territori espanyol, diguem, no? Però aquesta és una qüestió que haurà de valorar. Alguna vegada alguns consells que li han donat els advocats els ha seguit, i en d'altres ocasions no, diguéssim. No? Però vaja, que aquesta és una opció que ella ha tingut al cap molt temps, és evident.
Veurem, perquè ella el que deia ara és que, bueno, que és la seva voluntat fins al moment que s'ha tallat. I per tant, fem una cosa, anem un moment a la publicitat i de seguida tornem, recuperem i acabem la conversa ja amb Carles Puigdemont.
RAC 1. Tots som 1. Fum, fum, fum!
No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Decideix si vols recollir la teva compra online en un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei a domicili està disponible a Vic, Granollers, Girona, Sabadell, Terrassa i municipis del voltant. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
És Nadal a RAC1.
Bon Nadal.
Aviam, ara sí que hem recuperat la conversa amb Waterloo, a 3 minuts per 2:15. Deia president Puigdemont que la idea, quan abans millor, de venir cap a casa, sí. I en aquest cas cap a la presó a veure els presos, com més aviat millor, no? Diu?
Sí. Aquesta és la idea. La idea és poder-hi anar, poder... Jo crec que els hi dic que és un deure que tenim, poder-hi anar el més ben acompanyats possible, tota aquesta gent que tot aquest temps ha mostrat la seva solidaritat amb la causa de la llibertat, diguem-ho així, no pas necessàriament a favor que Catalunya sigui independent o no, sinó el fet que Europa no pot tenir presos polítics, que no hi pot haver-hi gent a la presó per haver habilitat un debat, si m'apura, que no hi pot haver-hi un president d'un govern destituït per haver penjat un llaç groc. Jo crec que això ho hem de fer, perquè ens ajuda a explicar per què hem arribat fins aquí. I fins que no hi hagi la llibertat de tota la gent que és a la presó, la retrocessió, la reversió de la repressió, i no hi hagi camins per solucionar políticament el conflicte entre Catalunya i Espanya, no és un conflicte ni entre dos partits, ni entre dos governs, ni entre dos parts de la població de Catalunya, sinó que és entre Catalunya i Espanya. I l'única manera de resoldre aquest conflicte a l'europea manera és preguntant i respectant els resultats. Fins que no hi hagi això, nosaltres hem de continuar lluitant i, en aquest cas, anar a veure els presos que no haurien d'estar a la presó, cap d'ells. Crec que és un deure que tenim.
Ja té data o no per això?
No. De moment, hem d'entrar al Parlament i jo crec que hem de convidar el màxim nombre possible de diputats al Parlament Europeu que vagin a veure un seu col·lega que està injustament detingut en una presó, que és l'Oriol Junqueras. Perquè l'Oriol Junqueras, tal com diu la sentència, va ser eurodiputat molt abans que fos condemnat. De manera que en aquests moments a Europa hi ha en una presó un eurodiputat de ple dret injustament empresonat. I creiem que això, vaja, el Parlament Europeu no pot mirar cap a un altre costat davant d'aquesta realitat.
Vaig acabant. És probable que el Suprem, com diuen avui els diversos mitjans, digui que la sentència de la justícia europea no obliga a alliberar Junqueras.
El que diu la sentència és indiscutible, és quan abans que l'Oriol Junqueras fos condemnat, l'Oriol Junqueras era eurodiputat. I si era eurodiputat, el deure, l'obligació de la justícia espanyola era aturar el procés de judicial i respectar la immunitat. El que no seria acceptable és que, com que en aquell moment Espanya va violar el dret, ara, a sobre, a l'Oriol Junqueras se li faci pagar les conseqüències negatives per ell de que l'estat espanyol no respectés els seus drets. Això seria, vaja, delirant. Això és absolutament fora de tota la lògica de l'estat de dret. O sigui, a sobre que li violen els drets i es reconeix, a sobre el fan víctima de les conseqüències d'aquesta violació, per favor, que ara l'estat espanyol té una grandíssima oportunitat de tornar-se a situar en el carril central per on circula l'estat de dret a Europa, que no és el que ha circulat l'estat espanyol principalment en aquests darrers dos anys.
Li pregunto, abans, vaig acabant, vostè separa el que és la Unió Europea del que és la justícia europea?
La Unió Europea és tot, naturalment, però no totes les seves institucions han estat a l'alçada de les circumstàncies. Vull recordar que el Parlament Europeu anterior, institució de la Unió Europea, amb el president Tajani al front, és el responsable, precisament, que l'estat espanyol hagi perpetrat aquesta violació de drets. Però, naturalment, amb un estat de dret, amb el rule of law, la justícia és l'única que no pot fallar. Tu pots pensar que un govern o un parlament fins i tot poden afectar-te els teus drets, però has de tenir la certesa que hi haurà algú que garantirà la protecció dels teus drets, encara que siguis una formiga o un microbi davant d'un gegant. I això és el rol que ha tingut sempre la justícia europea, que tristament no ha tingut la justícia espanyola. Tu saps que la justícia espanyola, pel fet de ser independentista català, entres ja condemnat. I aquesta és una sensació, si m'ho permet dir-ho, que jo no he tingut mai ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni ara, en aquest cas, a Luxemburg. Que tenim possibilitats de defensar els nostres drets i que hi haurà al final algú que, amb independència de que li agradis o no li agradis, que segurament no li agrades, decidirà, primerament, protegint els teus drets. I això, cregui'm, que és una confiança, un descans enorme. És trist haver d'arribar fins aquí, cert? Perquè pel camí molta gent es desanima, molta gent no arriba. És una via que no és fàcil, que demana un coneixement professional molt alt, i molta gent es queda pel camí, té la tovallola. Però la Unió Europea és el tot, allò que no funciona, i en aquest cas la justícia que ha demostrat, no només en aquest cas, sinó que en molts casos precedents, ha demostrat que és que efectivament, en un estat de dret, allò que no pot fallar mai és el poder judicial.
Li pregunto, hi ha rumorologia, i crec que ben encaminada, que diu que a Catalunya es podria nomenar un nou vicepresident, o hauríem de dir conseller en cap, o digui-li com vulguis, perquè em sembla que de vicepresident només hi pot haver-hi un per llei. És veritat que Junts per Catalunya, o té constància que Junts per Catalunya, vol situar un dels seus membres en aquesta vicepresidència o conselleria en cap al costat del president Torra?
No en tinc cap constància, no ha existit cap sopar, ni cap conversa, ni cap trobada per parlar d'això, ni he tingut jo cap conversa amb ningú, de ningú, sobre aquesta qüestió. És una mentida, una calúmnia, un deliri, conseqüència de la demència d'algú, publicar aquestes tonteries.
O sigui, ni...
Jo no sé com dir-ho, jo ja no sé com dir-ho. És a dir, a mi se me diu coses d'un deliri tan bèstia, i el problema és que la gent s'ho creu, determinada gent ho va anar escampant i tinc unes feinades enormes anar a desmentir fake news permanentment. No els atrapo. Però ni s'ha produït cap contacte de físic, telemàtic, per carta, per parlar d'aquesta qüestió amb absolutament ningú, almenys jo.
Li pregunto si
no
hauria de saber,
que ningú hagi tingut... Perdó?
Si hauria de saber, li pregunto,
Jo, si, no, això no ho sé. Jo no sóc el responsable del govern de Catalunya. Ja sé que s'ha dit que jo també sóc el que moca els fils de tot el govern de Catalunya. No sé, deuen pensar que sóc Superman. Però si vostès veiessin el meu dia a dia aquí, se'n donarien compte que moltes de les bestieses a les que s'ha donat crèdit, amb tertúlies, amb columnes, amb anàlisis i treure conclusions polítiques, són veritables fantasies, veritables deliris. Però insisteixo, jo ja no puc, no tinc poc temps que tinc per endreçar les meves coses, només em falta que me'ls robin uns irresponsables que es dediquen a propagar autèntiques falsedats. El meu avís és, i el meu consell a tothom és, qui vulgui creure's aquestes falsedats, en fi, que s'ho miri dues vegades abans, no sé com dir-ho. Però en el llibre, precisament, algunes d'aquestes coses surten, i crec que algú es posarà les mans al cap. Però jo no tinc temps d'anar desmentint cada tonteria, perquè es fa amb una intenció molt perversa, que és la d'empastifar el rol de l'exili, que som tots una colla de sonats, que som tots una colla de traïdors, una colla de no sé què, la d'empastifar el meu espai polític, una cosa de radicals amb qui no es pot parlar, la d'empastifar les nostres relacions amb els nostres socis de govern, i escolti'm, tots plegats hem de ser prou responsables per saber que aquí també hi ha una estratègia per la lluita, per la narrativa i pel relat. Jo no hi cauré, no tinc temps de desmentir-ho tot. Ara em diu una cosa que sé que va sortir l'altre dia no sé on, però jo no tinc temps de desmentir-ho tot això. Ara, jo vostè m'ho pregunta, li dic amb tota rotunditat. No s'ha produït aquesta conversa amb ningú en el que hagi participat jo. No em consta que s'hagi produït i no sé si jo havia d'estar al cas o no. Jo, en tot cas, el govern de Catalunya no el presideixo jo. I les decisions que afecten el govern no les ordeno jo.
Amb tota rotunditat li preguntaré si creu que ha d'haver-hi eleccions aviat a Catalunya i com veu que hi hagi investidura a aquestes festes de Nadal al govern d'Espanya.
Crec que les eleccions a Catalunya haurien de ser el desembre del 2021, que les legislatures duren tot això, i jo confio que la justícia espanyola finalment entendrà que no hi ha cap base per... confirmar la inhabilitació del president Torra. Dit això, com que no estem en aquest punt, veurem, quan arribem en aquest punt, què passa. Sempre he estat partidari, sempre. M'ho han sentit a dir en privat i en públic que jo sóc partidari d'allargar al màxim la legislatura. Si ja ho sé que han dit, que jo ara estic especulant amb avançar amb un avançament electoral. És més del mateix que li deia abans.
Això és mentida.
És increïble la capacitat que tenen alguns de ficar-se suposadament en el meu cap, perquè jo no n'he parlat amb ningú. Segona, la investidura, home, jo no li puc dir res concret, perquè nosaltres no formem part, per decisió del PSOE, de cap tipus de negociació per la investidura, ni de tracte, per tant no li puc dir. Crec que el PSOE, si vol, ho té fàcil, que és acordar políticament les demandes amb el gruix dels representants del poble de Catalunya a Madrid, un gruix important almenys, i amb el Parlament de Catalunya i amb les forces polítiques catalanes que fa temps que estem demanant que hi hagi un referèndum, i ho tindria fàcil, però amb nosaltres a aquest punt no hi ha arribat.
Molt bé, acabo i li agraeixo molt. Per cert, ja té la taula parada pel dia de Nadal i puc saber qui l'acompanyarà en aquesta taula de Nadal el dia 25?
No, a Nadal és tot molt familiar. Va arribar la meva família dissabte, la meva dona i les meves filles. També vindrà algun familiar més, però no res de l'altre dijous. Típic Escudella, les coses que es fan a les famílies, moltes famílies catalanes. Farem cagar el tió i menjarem torrons i para de comptar.
Bon Nadal, president, i fins molt aviat.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi bé. Xavi Sirgú, moltes gràcies. Estarem pendents d'aquesta sortida d'aquest llibre per Sant Jordi. Esperem que així sigui, i pobre de vosaltres que no sigui així, perquè seria sorprenent i us tallaria el coll a l'editorial la Isabel Martí a la campana.
Perfecte.
Moltes gràcies, Xavi. Bones festes, també.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.